Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que ara mateix 7 minuts són els que passen de les 4 de la tarda. Encara tenim uns minuts per endavant, us ho hem promès, conversant amb Josep Maria Picola, director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna Universitat Ramon Llull. I ens quedava pendent parlar de Pepe Guerrero, que n'hem parlat una mica, però ho recollirem.
No, jo el Pepe Guerrero, i des d'aquí també la meva salutació a tota la colla contemporània del Pepe. O sigui, el Pepe Filà és de la generació prèvia a la meva, allí que ens van deixar amb 75 anys, però també cap aquí un record a personatges que junt amb el Pepe, penso doncs, amb el Robert Rodergas, penso amb el José Ángel Avancens, penso amb el Jordi Ventura, que són professionals que, ahir m'ho explicava l'Avancens justament, que es veien periòdicament, dinaven els quatre, periòdicament, i un dels temes que sempre hi havia al dinar és el que abans dèiem, no? Què es pot fer des de Catalunya per impulsar, per canviar, millorar la manera de, que tenen les marques de comunicar-se, no?
Doncs mira, parlant de comunicar-se, Pepe Guerrero, un exemple. D'acord, Vic, segur que l'heu tingut al cap, no? Aquest anunci. Però és que, espereu-vos, recordeu aquest.
Maestro, acabo de ver la corrida. Es muy bajita y muy cómoda. Hoy salimos por la puerta grande.
Montillo, ¿eso qué es?
Ahora pido una casera. Y como no hay...
Chaval, una casera.
Vinga, va, i una altra.
¿Sabes que lavarla con Gior cuesta menos tiempo? Porque es detergente en pasta y actúa más rápido. Menos trabajo. Gior va directo a las manchas. Y menos dinero. Porque a mano o a máquina Gior limpia la ropa sin limpiarte el bolsillo.
Un poco de pasta, pasta.
Uy, 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 quin crit. Mare meva!
Però els que són una mica boomers i ja tenim uns quants anys, aquestes frases són frases fetes.
No, i que les continuen.
Si no hay casera, nos vamos, no? Un poco de pasta, basta. O el Vic Naranja, Vic Cristal, dos escritures a elegir. Clar, són totes elles contemporànies d'aquesta època, doncs, marcada i liderada, entre altres, evidentment.
Sí.
Això és feina d'aquí, però un d'ells, doncs, per el que representa i va representar, com deia, la figura del Josep Guerrero i Santos, l'amic Pepe Guerrero, no? Per tant, sí, jo crec que aquest tipus d'espots ens serveixen per fer, al final, un homenatge, doncs, sonor, perquè sabem que els espots, al final, part de la gràcia és l'àudio, però part també és el vídeo, no? Però sí, realment, doncs, representen molt bé aquests anys 70, 80, 90, segons l'exemple, que van ser l'època, doncs, on Barcelona va lluir a nivell publicitari, Barcelona va acaparar premis creatius a nivell internacional, i doncs on agències, al final Pepe Guerrero va passar per una, dues, tres, quatre agències, les dues últimes agències creades per ell mateix, recordo la última etapa Guerrero and Partners, i el Pepe Guerrero és una persona, i amb això doncs si vols tanco aquest en particular homenatge que m'ha fet molta il·lusió i que m'ha agradat molt, doncs, que me l'acceptéssiu, diguem-ne, m'ha fet molta il·lusió fer. Per què? Perquè el Pepe, jo, la paraula que, o l'expressió que més es diu amb la figura de Josep Guerrero i Santos i que molta gent coincideix, és que va ser un senyor de la publicitat. És a dir, un món aquest que és un món molt superficial i és un món molt d'estereotips, molt de clichés, si vols, el Pepe era un senyor. Era un senyor tant pel saber estar com per com dirigir els equips, com anava als actes públics, amb una prudència exquisita. Jo crec que en aquest sentit, doncs, i fixeu-vos que també s'ha anat amb el mateix el mateix silenci i la mateixa humilitat que va tenir allà de la seva trajectòria, no? A una època on queden els noms dels grans creatius publicitaris, ojo, que en fan mèrits, però clar, la gent que no és perfil creatiu i ell no n'era, doncs realment doncs en aquest sentit mereixen també tot el nostre reconeixement, no?
Doncs aquí el nostre homenatge avui a Pepe Guerrero. També hem promès als nostres oients una resposta.
A veure.
Mestre Picola.
A veure.
A veure. Desfila de Louis Vuitton aquesta tarda al Parc
Güell. Bueno, puc dir el que penso?
Sí.
Doncs que jo crec que del Parc Güell hem estat tots molt expulsats, no? Els barcelonins ens han fet fora d'allà. I llavors jo crec que està molt bé com a font de recursos econòmics el turisme, però jo m'he sentit expulsat del Parc Güell, i que el Parc Güell pugui ser doncs un aparador publicitari per una acció com aquesta està molt bé, però si després també ens deixen fer altres coses, no? És a dir, jo crec que en aquest sentit he seguit d'aquella manera la polèmica que s'ha generat arrel d'això, i jo em quedo de la polèmica amb la part, si vols, menys marketingiana o menys publicitària, que és el meu camp, i em quedo més amb la part de barceloní, no? I home, a mi em sap greu doncs, que estiguem perdent en aquest sentit patrimoni que abans era nostre i que ara serveix per vendre potser a Barcelona, per vendre marques, com és el cas, no? Però que ja deixen de pertanyar-nos una mica, no? I jo, que sóc dels que penso que les marques ens pertanyen a tots i que tots fem marca, és una cosa que m'ha sentit a dir moltes vegades,
sí,
segurament,
sí, sí.
Doncs a mi em dol que per segons què comptin amb nosaltres i per segons què no comptin amb nosaltres, no?
Ai, fem una cosa. Mira, tancarem aquesta reflexió del Josep Maria Picola amb el primer àudio que hem escoltat avui d'Estrella d'Am, dels anys 90.
Sí, és un capicua, és un programa capicua.
Què et sembla? Aquest? I així tanquem l'homenatge.
Aquest dissabte, Portes Obertes a Blanquerna.
També.
L'últim dimecres de juny, Portes Obertes a Blanquerna.
Sí.
I a la web de la UOC podeu comprar el llibre.
Què et penses, això?
Pim-pam, no?
Avui.
Veus? Fantàstic, això.
Però sobretot, Josep Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ja ho sabeu.
Pepe Guerrero. Oh, I can't take another heartache. Though you say you're my friend, I'm in my wits end. You say your love is don't go inside. You say you gotta be cool to be kind. In the right place, you're cool to be kind. It's a very good sign. Cool to be kind. In the right place, you're cool to be kind. It's a very good sign. Cool to be kind. Instead I love you, baby.
Estrella d'Am. Passión por la cerveza. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Andorra, estació d'esquí d'Arinsal. A l'altre costat de Serra hi ha la muntanya de Tor. El registre de la propietat diu que són 4.800 hectàrees, gairebé 10.000 camps de futbol. A 1.700 metres d'altitud, dins del municipi d'Alins, a la Vall Ferrera, hi ha el poble de Tor. Fa 100 anys, aquí vivien 150 persones. Ara, la major part de l'any no hi viu ningú. A Tor no hi ha telèfon, ni llum, ni aigua corrent.
Doncs així arrencava l'any 1997 el documental Tor, la muntanya maleïda. Va ser la primera peça periodística que explorava els crims comesos d'aquest petit poble del Pirineu i també podríem dir la llavor del que avui s'ha convertit en l'epicentre del true crime català, el poble de Tor, a la Vall Ferrera. Clar, el documental que escoltàvem va ser un encàrrec que els serveis informatius van fer en Carles Porta, que per l'ocasió va fer tàndem amb un joveníssim periodista. De fet, feia només un any que estava a TV3, tenia 23 anys, i que després doncs, ha treballat i dirigit alguns dels programes de més èxit de la televisió pública catalana, com són, per exemple, Caçadors de bolets o Emergències, Veterinaris o Aeroport. I el tenim avui aquí al Fabricació Pròpia, Jarque?
Sí, molt contentes.
Molt contentes de parlar avui amb Pol Izquierdo. Com estàs, Pol?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Res, gràcies a tu per ser-hi, perquè ha estat una mica l'excusa, també t'ho hem de dir, eh? O sigui, teníem ganes de parlar amb tu, per repassar també tota la teva trajectòria, que ara ho parlàvem fora d'antena, jo no sé si quan diem això de trajectòria, tu com ho portes, això, el fet de mirar enrere?
Vol dir que t'has fet gran, no?
Exacte.
Ho porto bé perquè mires enrere i veus que la trajectòria televisiva doncs és prou bona, I la meva passió és fer tele, conèixer gent, explicar històries, que siguin entretingudes, que la gent les miri, i he pogut fer la feina, que jo crec que és la feina millor del món, que és fer tele, explicar històries, fer docusèries, i per tant, content. Hi ha la part aquesta de l'edat que no la porto tan bé, és a dir, amb això ho porto pitjor.
Clar, 23 anys, Pol.
23 anys, sí. Jo feia... Havia acabat... Era becari de la Pompeu Fabra i era la primera generació de becaris de la Pompeu Fabra que entrava a la tele no per fer la beca com a redactor de taula, sinó com a NG, que és el reporter, que és una categoria que existeix a TV3, que és el reporter de televisió, que és, diguéssim, la figura professional que edita, munta i escriu. I res, jo feia molt poc que estava allà. Vaig acabar la beca, se'm van quedar perquè va haver-hi un parell o tres de baixes. Ens hem quedat el Genís Cormán i jo. I no ho sé, li vaig caure amb gràcia al Carles. I aleshores, ell primer tenia un petit encàrrec, que era un reportatge de 3 minuts pel TN Vespre. No sé si recordeu que abans, fa molts anys, el TN Vespre que presentava l'Àngels i el Franzino, sempre acabava amb un reportatge de 3 minuts. El Carles feia molt temps que seguia aquesta història. El Carles va començar en el món dels successos al diari El Segre, i és un paio que sempre s'ha mogut molt bé en aquests àmbits. I ell la història la coneixia molt bé. I res, vam fer primer aquesta peça curteta pel TN Vespre, i arrel d'aquesta peça curteta del TN Vespre li va proposar al Joan Salvat, el director del 30 Minuts, de fer un 30 Minuts sobre Tor, i em va dir, vine amb mi. I va ser un aprenentatge, i aleshores, a més, va ser una distribució de rols molt... Jo sóc el professor, tu ets l'aprenent, tu portes el trípode i ves mirant què és el que va passant. I a mi em va marcar moltíssim. Perquè imagineu-vos entrar al periodisme...
D'aquesta manera.
D'aquesta manera. Clar, és heavy.
I dit tu, en algun lloc, no, Jarque? Mm-hmm. Hem escoltat ahir que va ser dur Carles Porta.
Sí.
Sí, perquè el Carles Porta és dur. Treballant és una persona dura i molt exigent.
Yeah.
I sempre té aquest esperit de jo ara t'ensenyaré com funcionen les coses. No. Però t'haig de dir que a mi m'ha marcat molt. És a dir, jo la manera, per exemple, la manera d'entendre com s'ha de fer una entrevista o la manera de pensar el registre d'una seqüència com és molt seu. Sempre hi ha d'haver-hi dues persones, hi ha d'haver-hi una certa confrontació entre dos punts de vista, hi ha d'haver-hi molta recerca, hi ha d'haver una certa seducció per part teva si vols aconseguir el que vols aconseguir, i el Carles és un gran seductor. Vull dir, sap com posar-se la gent a la butxaca. I això és una cosa que jo al llarg dels anys, amb la feina que he anat fent, que ha sigut anar dirigint sèries, on sobretot el que has de fer és seduir la gent perquè vulgui participar en un projecte, aquesta capacitat de seducció és molt important. És a dir, que sàpigues posar-te la gent a la butxaca i que confiï en tu. I això és molt ell.
Tu has tornat a Tor des d'aquell hivern del
97? Amb els meus fills, fa poc. Sí. Bueno, amb l'Eva, amb la meva dona i els meus fills, el Nadal m'he agafat uns dies de vacances... I ens hem anat a Bascant i vam fer una pujada fins a Tor perquè els hi volia ensenyar.
Carai, doncs el camí no és senzill per arribar a Tor.
La pista...
No sé si estava nevat o...
No, no estava nevat. No, perquè ara no hi va mà, ja no estava nevat. Mm. I vam pujar bé i sí, i és...
I què vas sentir?
Em vaig en recordar molt del primer dia que vaig arribar allà. Nosaltres vam arribar allà, que era ple hivern. Ho era quan, encara que no fos hivern, nevava molt més cara. I vam arribar des de l'Ins a Tor amb motos de neu. Mm. Que va ser, hòstia, una experiència molt xula. Són 12 quilòmetres amb motos. A més, el camí és molt bonic, perquè vas al costat del riu, i arribes a Tor, que no deixa de ser una vall petita i amb les cases molt ben posades. I aleshores, diguéssim, clar, saps què hi ha passat i tot allò té un joc molt Twin Peaks a la catalana, no?
Quin creus que és el magnetisme d'aquesta història, no? Perquè abans en parlàvem, de fet... Tu t'ho coneixes pràcticament de memòria perquè escoltàvem a l'inici d'aquest primer 30 minuts, no? I parlaves a sobre del que deia Carles Porta. Vull dir, ho tenim tots molt gravat al cap. Sí. Què creus que ha enganxat tant? Què creus que Carles Porta fa o quin és el seu talent perquè aquestes històries ens les acabem sentint tan nostres, no? I ens colpeixin encara més.
Ell et fa proper històries molt desconegudes i personatges que per la gran majoria dels mortals són molt desconeguts. És una història de violència, és una història de poder, però que passa aquí al costat. I passa en un país, perquè el Pallars és un país dins un país, que té les seves pròpies regles del joc, i que són regles del joc que per nosaltres són molt estranyes. És a dir, jo crec que la violència trau molt des del punt de vista literari, televisiu, artístic, com li vulguis dir, perquè és allò que ens fa mirar una cosa per la qual tu sents una certa atracció, però et mantens al marge, però tens ganes de mirar-ho, tens ganes de saber què ha passat. I bàsicament és la potència, la força dels personatges, és a dir, la primera visió de Palanca o del Lázaro, tu dius, però això no és veritat, això és una pel·li, no pot ser que existeixi. No pot ser que existeixi aquesta gent. I sí, existeix, i funcionen d'una manera diferent, has de tenir la capacitat de saber-se, de saber comunicar-te amb ells, ell aquesta capacitat la tenia. La seqüència de la ratafia amb el Palanca és de dir, aquest tio no vol parlar, anem a fer que parli, i si hem d'estar jugant a la botifarra i fotent-nos...
Vau acabar al terra, no, o què?
Hòstia, vam acabar molt, molt tocats. Sí, molt perjudicats, vam acabar.
Increïble, com una primera experiència per tu,
tan jove.
I una vegada mirant, però escolta, però...
No sabia si trucar a casa o què. No, clar, la sensació és de dir, hòstia, estàs participant en una cosa que probablement mai... I, de fet, jo una experiència periodística com aquesta... No
l'has tornat a viure.
No.
Però vau aconseguir, que és el que tu dius, aquest Carles seductor que aconsegueix el que vol, perquè l'endemà vau pujar amb el Palanca.
Sí.
A Tor.
Sí. Sí, sí. Jo recordo viatges del Palanca al seu cotxe. Sí, sí, clar, és que hi ha imatges molt heavies. I...
Quina és la imatge més heavy? Saps? Perquè mira que em vau viure.
D'imatges, home, la dels... Que això no sé si encara ha sortit, perquè he vist els dos primers, però l'últim no l'he vist. Hi ha la seqüència... En el 30 hi ha un moment que estem amb el Palanca. El Palanca ens està ensenyant el recorregut dels seus camins que van des de Tor fins al Coll de la Botella, i aleshores hi ha un moment que ens està dient els camins van per aquí, veu una cosa, veu que hi ha algú en un lloc de la seva propietat obrint camí, i me cago en Déu que me'n vaig cap allà, i tots, bueno, el Pep, que era el càmera, darrere d'ell, i vam arribar i eren els contrabandistes que estaven obrint camí amb la màquina, i llavors la primera reacció que van tenir és la de tirar la càmera, deixar de gravar, i a més era gent amb molt mala hòstia, i... Però és això, com que estàvem al costat de Palanca, i llavors a Palanca a veure que els contrabandistes que estaven obrint camí no deixaven d'alguna manera hi haver-hi una certa connexió, un cert pacte de dir, ja sou vosaltres, si sou vosaltres, endavant.
Tira.
Però després sí, hi ha imatges potents, que algunes que no han sortit, és a dir, jo he vist 14 Range Rovers baixant de nit, un darrere l'altre, davant meu, que evidentment anaven plens de fardos de tabac, suposo. Però és això, és... Hòstia, estàs trepitjant un terreny, que és un terreny fronterer, a les fronteres passen moltes coses, totes són apassionants, perquè totes es mouen en l'àmbit de la no-llei, i això d'estar trepitjant la no-llei, des del punt de vista periodístic, sempre és molt, molt divertit. I ja està, i aquells dies el recordo, doncs això, aprenent molt, amb les bronques del Carles, però a la vegada donant-me... És a dir, hi havia moments que tenia prou generositat com per dir, escolta'm, jo recordo, per exemple, el dia que jo trobo el Rubén Castanyer, que és l'inversor amb qui va...
Andorra.
Sí. Aquest dia el vaig trobar doncs, a través del distint telefònic.
El vaig trobar tu, és veritat.
I bueno, no sé, moltes... I el muntatge, tot... Va ser molt intens, va ser molt xulo. És d'aquelles experiències que no... D'aquests records que els repetiries mil vegades.
T'ho preguntarem i després passarem a fer la... Repassarem la trajectòria, que la Marta ja en té ganes. Sí. Tu vols parlar de l'aeroport?
Sí,
ja m'ho imagino.
Exclusivament.
Però...
Exclusivament.
Va ser una bona sèrie, sí.
Tu saps qui va matar en Sansa o no?
No en tinc ni idea. Ni idea.
Ni idea, eh?
No.
I no et pots fer cap...
No, perquè jo em vaig desconnectar bastant després. És a dir, qui ho ha anat seguint molt... És a dir, és l'obsessió de la seva vida, com ell ha dit, jo crec, en alguna entrevista, que és... És el treball, l'obsessió de la seva vida, i no t'ho sé dir.
Tu has volgut desconnectar, Pol, algun moment, de dir, necessito desconnectar d'aquesta història?
No. Necessito desconnectar d'aquesta història, no. No.
Anem a parlar de més crims amb el Pol Izquierdo, Marta, perquè, clar, hem parlat del fenomen, del magnetisme d'aquesta història de Tor, però a Catalunya hi ha un altre crim no resolt i del voltatge que va sacsejar a Sabadell el 12 de desembre del 2001.
El 2 de desembre de 2001, al pati d'un bloc de pisos de Sabadell, es va trobar una noia morta, despullada i amb cremades al cos. Havia caigut d'un quart pis. suïcidi o assassinat. Intentarem posar llum a la foscor.
El Pol Izquierdo va dirigir dos capítols del crim sobre l'Helena Jubany, un treball periodístic que, de fet, va ajudar a reobrir un cas que ja estava tancat. Com va ser aquest procés de documentació, no?
El procés de documentació va ser, primer de tot, aprendre'm de memòria els 6 capítols del podcast de l'Helena Jubany del Carles Porta. Aleshores, ell és una persona que, sobretot, és molt meticulosa a l'hora d'explicar bé la història. És a dir, hi ha una sèrie d'elements, que és, bàsicament, el sumari, i tu el que has de fer és cenyir-te la informació i a les declaracions que et van donar en el sumari i a partir d'aquí anar creant la història. Que és veritat que tu el que has de fer des d'un punt de vista narratiu és anar donant tota la informació però anar-la dosificant de manera que a tu et vagi enganxant per saber què va passar. La gran sorpresa de la Jubany és que quan contactem amb el policia, que era el David i no recordo el cognom, un dels policies nacionals que havia portat la investigació. Recordo els noms de pila i no recordo els cognoms, mira quina cosa. Era el David, la Maribel i un altre. Són els tres policies que havien començat a investigar, bueno, que van investigar el...
Medialdea?
El David Medialdea. Aquest era un paio collonut. I aquest tio tenia moltes ganes de parlar. O sigui, la primera... O sigui, va ser a dir, bueno, aviam si l'aconseguim, parlo amb ell, i em diu, sí, sí, ningú problema. I amb les converses jo vaig veure que aquest senyor tenia ganes de parlar. Tenia ganes de parlar del jutge i de tot plegat. I aleshores, la sorpresa és quan ell ho fa esclatar tot, que jo crec que ja ho portava una mica preparat, i diu que ells tenien ja preparada la detenció del Santi i que el jutge, estic intentant recordar el nom, i que el jutge ho impedeix. Val? És a dir, d'alguna manera, una de les grans incògnites d'aquell cas que era saber... perquè si tot és un cas que ben aviat està com molt ben perimetrat, és a dir, hi ha una sèrie de persones que es mouen al voltant de l'Helena, hi ha una sèrie de connexions, diguéssim que és aquest perímetre que aparentment et fa pensar que tot s'ha de moure al voltant d'aquestes persones. I el que sí que era evident és que, diguéssim, el cos, és a dir, ell havia... per caure havia de superar un petit mur de protecció, estava en un estat d'intoxicació per tranquil·litzants que faria que tu, que cap de nosaltres pogués fer dues passes dret, i aleshores era evident que allà hi havien participat altres persones en aquesta acció. I aleshores, d'alguna manera, tot apuntava, hi havia una sèrie d'indicis que aparentment apuntaven a un personatge en concret, i quan ells i el policia, diguéssim, aprofita l'entrevista que jo li faig per dir... jo anava a detenir aquest tio. I el jutge m'ho impedeix. I aleshores allà ens vam quedar i, hòstia, ara sí, aquí tenim un bombasso tremendo. I aleshores entrevistem el jutge. I aleshores entrevisto el jutge, seguint d'una manera molt rigorosa les pautes del Carles en el sentit d'anar fent les preguntes que fan referència a les coses que han passat, que objectivament han passat, que pots dir això són fets perquè surt el sumari. Però aleshores hi ha un moment que li vaig dir, escolti, li fa res que li passi un parell de talls de l'entrevista que m'ha donat el David Medialdea. Sí, sí, ningú problema. I aleshores li ensenyem els talls on directament el policia l'acusa amb ell. I allò va ser... també va ser d'aquells moments que...
Gir de guió.
Sí, també va ser aquells moments que recordaré. Sí, sí, Pol, el careto del jutge.
Deixa'm preguntar-te, perquè tu ara comentaves, aquest policia doncs, tenia moltes ganes de parlar, no? Però potser els familiars, en alguns casos, doncs, no tenen ganes de sentir ni de veure, no? Algunes coses que es veuen també a través d'aquests documentals. En el cas de l'Helena Jubany, si no m'equivoco, la família està molt volcada, especialment el germà de l'Helena, que
respongui
aquest cas. I, de fet, ara fa uns dies, la mare del Gabriel, Patricia Ramírez, iniciava aquesta batalla judicial que segur que n'has sentit a parlar per aturar la gravació d'un documental sobre l'assassinat del seu fill amb la participació de la seva assassina, que és a la presó. Clar, una situació allà deia que li provocava molta angoixa, molt patiment. També et volíem preguntar com és la relació amb els familiars i amics de les víctimes al llarg doncs de la producció d'un capítol de crims com aquest de la Jubany, perquè clar, es tracta de material molt sensible.
Si hi ha algun familiar que manifesta, és a dir, que... s'informa que s'està preparant això, almenys per l'experiència que jo tinc a Crims. Jo no puc parlar per altres formats ni per altres sèries, però si d'una manera manifesta la família demana que no es faci, no es fa. I, de fet, a la primera temporada de Crims s'havia de fer un, que no es va fer, per express, per express desig de la família que va parlar amb el Carles i li va demanar, sisplau, que no es fes. És a dir, jo crec que sempre ha de passar per davant de tot el fet de que tu estàs parlant d'un fet molt tràgic i que aquesta persona té famílies, té pares, té germans, té cosins, té amics, i això és el que ha de passar per davant de tot.
Canvia m'agrada una mica de registre. Va. Ja sé que vols arribar a l'aeroport, però espera't una mica, perquè, Jarque, clar, el nostre convidat d'avui, el Pol Izquierdo, al llarg de la seva carrera s'han fet un tip de realitzar programes d'èxit, de tots colors, després de treballar el 30 minuts. Vas anar cap a Madrid.
A CNN Plus vaig formar part de l'equip fundacional de CNN Plus. Van ser 2 anys també molt divertits. M'estàs mirant pel que penso que m'estàs mirant?
No, jo volia anar cap al cim, però no sé cap on volies anar,
no,
tu.
No.
Per què?
No.
Per què et creies que t'estava mirant?
Això no li traurem.
No, és igual. No, perquè és on va treballar la reina Letícia.
I com va ser treballar amb ella?
Bé, era molt pencaire.
Ah, sí?
Sí, era molt pencaire.
I manteniu el contacte?
No.
No teniu allò un grup de WhatsApp?
No.
Escolta, el cim va a l'objectiu del programa, ni més ni menys, que era coronar, i això a la Jarque també li agrada molt, la Aconcagua, el sostre del continent americà, no? Tu com recordes també aquella experiència alpina? Perquè...
Cansada.
Per cert, no hem trobat cap document del moment que vau fer el cim. Portem molt temps
buscant-ho. Això hauríeu de preguntar a documentació. No hi ha, és a dir, hauria d'estar documentació al moment de fer el cim.
Clar, perquè va ser una fita. Vull dir, mai abans s'havia gravat.
Bueno, va ser un moment molt divertit perquè jo vaig fer un intent de... Vaig fer un intent d'abandonar i el meu estimat cap, Miquel García, va dir, lo primer és la salut, fes el que hagis de fer, però sàpigues que tot Catalunya està pendent de vosaltres.
Tu mateix.
I vaig dir, doncs endavant. Però aleshores va ser l'hòstia, perquè... Aviam, la Aconcagua, és a dir, per la part fàcil, és un camí. I el que té de xungo és l'alçada, evidentment, que estàs a 7.000 metres. I llavors, just abans d'arribar al cim, hi ha com, no sé, com unes petites pedres, una mena de corriol així com molt estret, i estàvem ja... És a dir, l'alçada el que passa és que no camines, és a dir...
Vas esgotat.
100 metres, però, o sigui... Sembla que jo trigava hora i mitja en fer 100 metres. I tot el que estàvem a punt ja... Hòstia, no sé què... I de control, perquè el control estava a l'hotel del campament base, de Plaça de Mules, de sobte sentim... Publicitat!
Ai.
Hòstia!
No!
No! Ara no em posis uns anuncis aquí.
O quina barra? Van tirar publicitat i què veu fer?
Jo recordo sentir allò, publicitat. És veritat que a mi em va agafar la pàjara.
Ah.
Em va agafar la pàjara dalt fent el directe. Em va agafar la pàjara. O sigui, vaig arribar bé.
Uah.
I llavors em tocava fer les entrevistes.
Sí.
I llavors em va agafar la pàjara de l'alçada, que jo recordo Lluís Bernabé, que era el realitzador, pel pinganillo dient, estem perdent el Pol, perquè deia coses molt absurdes. Em sembla que vaig començar a dir coses com molt absurdes, per això m'agradaria tornar-ho a veure, perquè no sé què vaig dir.
Potser per això no trobem el document.
Clar, potser és perquè vaig començar a, no sé, insultar... No sé,
ho saps?
No.
Un uau, algun... Clar, és que...
Però la sensació de Colocón era molt tremenda.
Mare meva.
Era,
o sigui, que allò gaudir, el moment de fer el cim, potser no...
És que vam fer 15 hores seguides patejant, eh?
Perquè... I càmeres, i tot l'equip tècnic.
Però càmeres anàvem amb el Ferran Prat, que és la bèstia més bèstia d'operadors de càmera de la tele, que a més és un tio que feia muntanya, feia molta muntanya. I a part de ser... A TV3 hem tingut dos grans operadors... N'hi ha moltíssims operadors de càmeres, però hem tingut dos grans operadors de càmera, que són el Pep Domènech, amb qui vaig fer Tor, i el Ferran Prat, amb qui vaig fer el cim. I el Ferran era un tio que nosaltres fèiem les excursions de desnivell i l'entrenament. Si nosaltres fèiem 500 o 600 metres de desnivell, ell en feia 1.200, perquè penseu que s'havia d'avançar, endarrerir...
I tu, escolta, tu entrenaves...
No, havia pujat ni el Tibidabo, jo.
No havies pujat el Tibidabo?
No.
No et preguntat, no volia preguntar si entrenaves pujant la muntanya i parlant a la vegada, perquè hi ha molta diferència,
Hi ha molta diferència. No, el que passa que sí que era una època, és a dir... vull dir, a mi... ganes de fer coses, és a dir... Ja em pots demanar qualsevol cosa, ara no tant... Però abans, és a dir, m'apuntava a qualsevol cosa, o sigui, el nivell d'inconsciència era màxim. I jo recordo la reunió en els formats on va sortir la proposta de dir anem a fer un reality, i sobre això, i endavant. Perquè sí, clar, perquè estàs fent un programa que la tele no ha fet mai.
És que això és important. No? I tant,
una bona aventura.
Sí, va ser molt xulo.
Pol, fem una cosa. Va, anem acabant, però anem a caçar una mica de bolets.
Bolets, us haig de dir que el format se l'inventa el Xavi García. Val?
Però és tu dir, vas formar part, va ser guionista.
Jo vaig dirigir, sí, jo vaig ser guionista amb el Xavi i després em va tocar dirigir-lo algunes temporades. I Caçadors de bolets és una de les grans experiències de nous formats, que és que agafar un tema que ens feia una certa mandra perquè podia ser tillat d'un cert folclorisme,
sí.
De dir, hòstia, ara anem a... I aleshores l'encert va ser, el bolet ens és igual, però el que sí que ens dona molt joc és aquesta gent, que alguns estan una mica tarats, la veritat, que s'aixequen a les 3 del matí i que no expliquen, mantenen uns secrets estranys que no els expliquen ni els fills,
sí,
ni els pares.
Sí, sí, societat secreta.
I hi ha unes obsessions, i aleshores, clar, el que ens donava molt joc eren els personatges, i els personatges eren tremendos, o sigui, gent que és capaç de fer qualsevol cosa per trobar una rovellonera o una llaneguera, o... i això era molt divertit. I després hi havia un altre encert, que era l'Òscar Dalmau.
I tant.
Clar. Però tornem una mica al mateix, no, Pol? Marta, o sigui, ja no és tant la història, que potser sí, però l'important són els personatges.
Però sempre, en qualsevol sèrie, l'important són els personatges. Vull dir, ara jo estic preparant un projecte nou i bàsicament, en aquests períodes de recerca i de càsting i que vas parlant amb gent, directament el que els dius és jo necessito un bon personatge.
Ai.
Perquè és el que fa que la gent s'enganxi.
Clar.
O sigui, quan tens un bon personatge... Quan tens unes àvies de bolets o el Ricardo d'Aeroport, que era aquell senyor de
Welling... Va, parlem d'aeroport, va. Quina pregunta sí? Li volies fer al Pol?
Ui, una pila.
Ja per acabar, n'has de fer una, que si no ja marxem.
Una, sí, hi haurà segona temporada. Bé, no sé quantes... de fet, eren 6 o 8, no n'eren gaire, 6 o 8 capítols, si ho seguireu
no,
fent,
per
favor.
Van ser 12.
Doncs si fareu, en fareu 12 més.
Això li has de dir al Siegfried Gras.
Aquí?
En el Siegfried Gras.
Ah, molt bé. Doncs, tens el seu telèfon?
Després te'l passo.
Ah, perfecte. Home, però allò era meravellós.
Allò era meravellós.
Hi ha molta gent aficionada... Mira, de la mateixa manera que els bolets, hi ha molta gent aficionada als avions, a tot l'univers que hi ha darrere d'aquestes infraestructures, dels aeroports, i és que ens veu deixar amb ganes de més.
Sí, i el que és bo, que us explicava abans fora de micro... Era, aquesta sèrie neix com una sèrie, com una docu-sèrie, com les sí. que fèiem, que eren més aviat. Havíem acabat de fer Emergències i el mateix equip que havia fet Emergències, doncs, vam fer Aeroport i aleshores, diguéssim, l'encàrrec és anem a fer una cosa sèria sobre els aeroports. I portàvem, doncs, un mes i mig o dos mesos rodant, que és quan has de començar ja a preparar el primer capítol, i vam veure que el que teníem era un pèl soso. Les històries tenien un recorregut molt curt, el que passava no tenia... no tenia molta gràcia, no sabíem per on ho havíem d'agafar, ens donava la sensació que, a més, ens obligaven, hem de fer capítols llargs, en capítols de 40 i 50 minuts, que això és molt llarg en tele, i tot el que teníem tenia poca substància, dèiem, hosti, és que tot s'acaba molt ràpid, tots són problemes que de seguida tenen resolució, no hi ha repte, i aleshores va ser quan amb la Jana Manic, amb la realitzadora, jo li vaig dir, a partir d'una seqüència que havia vist, que eren dos operaris de Norwegian, que entren en pànic perquè hi troben una petita ratllada amb un avió.
Ui! Ja no sé, s'encenen totes les alarmes, me'n recordo.
Vam veure aquells dos personatges que o sigui, els estaven a punt d'infartar.
Sí, sí, sí.
I llavors vam dir, això, si li poses una veu graciosa com la del Queco i un bon guió, farà riure.
Oh, i tant.
Pol Izquierdo, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, home.
Ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat, ha passat volant i que ens queden més prou. Tornarem a convidar un altre dia.
Un altre dia, quan vulgueu.
Sí?
Sí, tant.
Vinga, va, doncs quedem així.
Vinga, merci.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra. Un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
4 minuts i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Avui el nostre historiador de Guàrdia, en Jordi Sardà, ve amb una secció titulada Dones esportistes que van sorprendre el món.
Falta el fuet.
No sé per què sempre... Quan escolto aquesta sintonia del Jordi Sardà, em miro i...
Falta el barret, no?
Un dia has de fer la secció barret i...
Ja pots comptar.
I ja està.
No, doncs vinga amb el barret. Va, i el fuet,
sí,
no? Ui, tant.
I amb aquella camisa, saps, de l'indi...
La xupa de cuero.
Xupa de cuero.
No sé si m'hi cabrà, perquè ella està molt més prim que jo. Sí.
Per favor, podem fer-ho, això, Jordi? Va, si la setmana que ve la trobes, la xupa de cuero.
Vale, el barret hauré de venir amb el de vaquero dels meus fills. No sé si servirà.
Sí, computa. Va, doncs fem-ho, va. Escolta'm una cosa. Avui ens has preparat justament, que és el Dia Mundial de Futbol Femení, i dissabte es juga a Bilbao, doncs, la final de la Copa de la Lliga de Campions, entre el Barça i l'Olímpic. Ens parlaràs de persones, de dones, que, doncs, esportistes que van sorprendre el món. Però deixa'm... Aprofito jo, avui estic aprofitant a tothom que ve per fer preguntes fora guió, però el Regne Unit adverteix els ciutadans d'una possible catàstrofe i els hi demana preparar un kit de supervivència. I en Sardà em diu, però escolta, això ja és de fa anys...
Sí, això ja porta com a mínim un any a l'Stoltenberg, el secretari general de la OTAN, dient que, per favor, que tinguem una barreta de sucre energètic, una ràdio amb piles, un parell d'ampolles d'aigua per intentar sobreviure a l'holocaust nuclear. La gràcia de tot plegat, és el fet de que el Regne Unit ho anunciï avui, el mateix dia, que diu que anem a eleccions el 5 de juliol. Llavors, què volen dir? Que si perden bé l'apocalipsi...
Això... Ui, no! L'apocalipsi vindrà d'aquí una hora, aquí al programa.
Ah, sí.
No, perdona. Clar, és una mica contradicció, és el que deies tu, la lectura que feies, no?
Bueno, fa molta gràcia sentir-los, perquè últimament tots els ciutadans estem una miqueta com mirant les notícies i no sabem si se'n riuen de nosaltres o realment la situació és molt greu. Però un dia et diuen que Rússia està acabada, que està a punt de caure, i l'endemà et diuen que les seves tropes poden entrar a Lisboa i venir de Vladivostok. Després et diuen això, que tinguis unes piles i una ràdio amb piles perquè pot venir una tempesta solar... La veritat, fa una miqueta de por tot plegat. Jo no sé si és que és l'estratègia del caos i la por o què volen fer amb nosaltres, la veritat.
Mira, diu també de seguretat davant possibles atacs cibernètics o de supervivència.
Bueno, el rotllo aquest de que el Trump havia guanyat les eleccions gràcies a un niño rata de Transnistria, Moldàvia, que amb els seus ditets anava canviant els vots, doncs la veritat, fa molta gràcia. Ara un atac cibernètic. Què som, una república bananera? No tenim tallafocs?
Mhm.
Tot plegat és de riure.
És de riure.
Home, bueno. Per mi, sí.
Escolta, jo és que et volia saber la teva opinió sobre el tema, perquè m'ha sorprès aquesta notícia, però va, que si no, mira, 3 quarts ja de 5 de la tarda, que vindrà el Jaume Borja, que ja el veig que està per aquí.
Està picant a la porta.
Està picant. Li hem tancat. Perquè volem un tet-a-tet ara amb Jordi Sardà, perquè, com dèiem, avui ens parlarà d'aquelles dones, d'aquelles fites inesborrables de dones esportistes que, com dèiem, va sorprendre el món. A veure, intentarem fer... Tu ens has de portar 12 fites inesborrables. Fem-les fins on arribem.
Si en podem fer 3, ja
si
podem fer una gràcia.
3, no, home, però és que n'hi ha tantes i tantes, però tu n'has triat aquestes 12.
Sí, he triat les 12. No sé si anar directament a les 12 o fem una miqueta d'introducció per posar-les de manifest. Posar el terra que trepitgem.
Va, posem una mica de context, sí.
Vinga, va. Les dones s'han enfrontat al llarg de la història a una discriminació per partida doble a l'accés a la glòria esportiva. L'arribada tardana gairebé totes les disciplines i la manca de focus mediàtic de les gestes i competicions. Un doble mur que moltes pioneres i heroïnes s'han encarregat de tombar a cop de tenacitat, esforç i reivindicacions de gènere. Ja des de l'antiga Grècia, els herois olímpics eren exclusivament masculins, i elles tenien prohibit l'accés com a participants, fins i tot com a espectadores. En els primers Jocs Olímpics de l'era moderna, a Atenes el 1896, el creador de la competició, el francès Pierre de Coubertin, va deixar de banda les dones i no va ser fins a París, als Jocs Olímpics de París, l'any 1900, on se les va poder veure competint. Però únicament en golf i tennis, això sí. No obstant...
I per què en golf i tennis?
No sé si és per la faldilleta. No, jo dic en sèrio, eh? Uns esports que no són de contacte, si tu t'hi fixes, a distància...
Sí.
Que no sigui per això. Estem parlant d'abans dels anys 20, època post-victoriana... Bueno, no obstant això, elles no han abaixat mai els braços i en la seva lluita per la igualtat han trencat les barreres culturals i religioses, arribant a guanyar homes en proves mixtes i portant l'esport femení a la primera plana de l'actualitat. Aquestes són algunes de les millors dones esportistes amb gestes inesborrables de les quals han sorprès a tot el món. I com diu el tòpic, són totes les que hi són, però no hi són totes les que hi són.
Dones que haurien de ser.
Sí.
Va, comencem amb aquestes esportistes que avui ens porta, dones esportistes, que nosaltres, per cert, en tenim una aquí i de molt important. No és Paula Moreno. Dono una pista. I Paula Moreno m'està ensenyant la targeta, ja. Escolta, comencem amb l'esportista que ha guanyat més medalles olímpiques.
Vinga, som-hi, amb la Larisa Latinina. La gimnasta soviètica és l'esportista femenina amb més llorers de la història olímpica.
Quants en té?
18 medalles. 9 d'or, 5 de plata i 4 de bronze. Obtingudes entre els Jocs de Melbourne de l'any 56, sí. Roma 60 i Tòquio 64. Només en Michael Phelps, amb les seves 28 medalles, en té més que ella. I empata a 9 ors amb Carl Lewis, Mark Spitz i Paavo Nurmi. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, home, sí. 18 medalles, mira. La Larisa Latinina. I ara avui també ens volies parlar de la Catherine Switzer.
Exacte, la Catherine Switzer.
Molt bé.
Tot i intentar ser expulsada per un dels organitzadors en pentes, Switzer va acabar la marató de Boston l'any 1967 amb un temps de 4 hores i 20 minuts. El seu desafiament valent a la prohibició de competir per a les dones a la distància de Filipides la va convertir en tota una banderada en el feminisme en l'esport. El dorsal 261 es va convertir en un símbol per l'igualtat. I he de dir que és una fotografia que, si tots la veiéssim, la reconeixeria molt ràpid. Que és un home empenyent una dona que està corrent.
És moment de parlar de dones i tennis, no? Perquè també hi ha hagut... Tennistes. Bueno, clar, a mi em venen al cap moltes. També t'haig de dir, però amb quina et quedes tu?
Amb la Billie Jean King, la tennista nord-americana guanyadora del 12è Grand Slam. De 12 Grand Slam al llarg de la seva carrera, es va imposar 6-4, 6-3 i 6-3 al fanfarró Bobby Riggs, exnúmero 1 mundial, que va assegurar als seus 55 anys que podia vèncer qualsevol dona sobre una pista de tennis. L'anomenada Batalla dels Sexes es va disputar l'any 1973 amb una audiència de 50 milions d'espectadors i un premi per la guanyadora de 100.000 dòlars. Una fortuna per l'època.
Déu-n'hi-do. I ara un altre nom que de ben segur a tothom ens sonarà.
I tant. La Nadia Comaneci, la gimnasta romanesa, va deixar el món amb la boca oberta amb 7 puntuacions de número 10 als Jocs Olímpics de Montreal 1976, en una exhibició sense precedents a la història de l'esport. Es va penjar 9 medalles, 5 ors, 3 plates i un bronze. Els dos jocs en què va participar i va deixar un llegat esportiu impressionant en els seus espectaculars exercicis de terra, barra fixa i asimètriques.
Déu-n'hi-do, home, és que Nadia Comaneci, jo la tinc, saps? És d'aquelles dones esportives que sí que la tens al cap. Per cert, continuem ara repassant les fites més inesborrables de dones esportistes que van sorprendre el món. Ara us volem parlar de la dona més ràpida de la història.
Vinga, som-hi, amb la Florence Griffith, la filla del vent, que va entrar a la història de l'esport mundial en convertir-se en la dona més ràpida de la història i ser la primera a baixar de 10 segons amb 50 centèsimes als 100 metres. Els seus rècords de 10,49 electròmeta i 21,34 als 200 metres llisos aconseguits l'any 1988 segueixen sent el límit del sexe femení sobre el tartan.
I escolta, una esportista que sens dubte va marcar la història dels Jocs Olímpics de Barcelona, qui va ser?
La Hasiba Bulmerka. La seva emocionant victòria als 1.500 metres dels Jocs de Barcelona la van convertir en la segona musulmana a guanyar una medalla olímpica després de Nawal El Moutakoual. Perseguida per córrer amb pantalons curts i tirants, l'atleta algeriana, Premi Príncep d'Astúries l'any 1995, va ser una gran lluitadora pels drets de les dones i les esportistes àrabs. També va arribar a guanyar 2 ors mundials.
I ara passem a la cinquena, perquè avui toca parlar de dones i motor.
Vinga, som-hi, amb la Jutta Kleinschmidt. Aquí també fem una miqueta de... Anem practicant idiomes, perquè cada vegada els cognoms són més complicats. La pilota alemanya es va imposar a un món d'homes passant a la història per vèncer l'edició de l'any 2001 del Rally París-Dakar al volant d'un Mitsubishi. Pionera al món del motor, s'havia iniciat els ral·lis com a pilot de motos per acabar fent el salt a les quatre rodes. És la primera i única dona a haver aconseguit aquest títol a dia d'avui.
I ara anem cap al mar, eh?
Vinga, som-hi. Sí, ja noto la flaire de la marinada. Ens la porta la Ellen MacArthur. La navegant britànica va batre el rècord de precocitat en fer la volta al món en vaixell en solitari amb només 24 anys. Ho va aconseguir a l'edició de la Vendée Globe 2001, en què va finalitzar segona, sent la primera dona a circumnavegar el globus terraqui. L'any 2005 va anar un pas més lluny i va batre el rècord del món en l'especialitat amb 71 dies, 14 hores i 18 minuts. El seu exemple va inspirar el món i és una gurú del canvi com a presidenta amb la seva fundació pel desenvolupament de l'economia circular i els models de creixement sostenibles. Bueno, com que ho va fer en 71 dies, va baixar de los 80 dies...
De Willy Fox.
De Willy Fox.
Escolta, haig de mencionar aquest fast car. Déu-n'hi-do la rapidesa en què estàs dient tots els noms d'elles, eh? Jo pensava que no ens donaria temps. I ara quantes en portem, ja?
Bueno, hi ha una trampa. En portem, ara anirem, em sembla que per la cinquena, però hi ha una trampa. Jo vull arribar a la meva preferida.
Ah, sí?
Sí. I he d'anar ràpid.
Que es diu Edurne?
No. Ai. No.
I es diu Marta?
Tampoc.
Ai...
No.
Mira, saps què farem?
És
russa. Al final de l'espai avui amb Jordi Sarda farem entrar la nostra medalla d'or. No sé, mira, no s'ha immutat, la tenim a la peixera, però no es dona compte, sí que es dona compte. Va, medalla d'or, entra cap a dins. Va, sí, perquè ella no li agrada parlar del tema.
Però ja fa pinta, d'esportista, ja se la veu.
Se la veu, no?
I tant.
I és que és l'única aquí que ha jugat uns Jocs Olímpics.
Ah, sí?
Que ha participat, sí. Per tant, jo crec que és de rebut. Ja no li agrada. Bueno, va, què ens has de dir de la Lisa Leslie?
Vinga, som-hi. La considerada com a millor jugadora de bàsquet de la història va ser, al seu torn, la primera dona capaç de fer una esmaixada en una cistella reglamentària durant un partit oficial. Va passar en un partit de la WNBA l'any 2002 entre Los Angeles Sparks i el Miami Sol. Al llarg de la seva trajectòria va guanyar 4 medalles d'or olímpiques al capdavant de la selecció nord-americana als anys 1996 i el 2008. I ara sí, la meva preferida.
A veure, va, confessa, qui és?
Home, la Yelena Isinbayeva. És la meva esportista preferida.
I per què ho és?
Ho té tot, és simpàtica, agradable, intel·ligent, guapa... Ai. Ho té tot. I russa.
Bueno, i escolta, i rècord mundial, no?
I tant. L'atleta russa va batre el rècord mundial de salt en perxa en 27 ocasions, entre pista coberta i a l'aire lliure, fins a deixar-lo en 5 metres i 6 centímetres l'any 2009. Registre encara vigent, i que li va valer el príncep d'Astúries aquell any. Va ser la primera dona a sobrepassar la barrera dels 5 metres, cosa que només ha aconseguit 2 partiguistes més després d'ella. A la seva carrera va sumar 3 medalles olímpiques, 2 ors i 7 títols mundials.
Què? Bueno, I la Edurne, què?
Aquesta és la teva, no? La Edurne, la passavant.
Home, sí. Què m'has de dir?
L'alpinista espanyola va entrar a la història del muntanyisme en coronar el Xisme Pangma al maig de l'any 2010 i convertir-se en la primera dona a trepitjar el cim dels 14.800 de l'Himàlaia. El primer va ser l'Everest a l'any 2001 i durant 9 anys va mantenir una carrera frenètica que la va enfrontar la coreana O. En Sun. Sí, no és broma, el nom és així. O Ensun. La seva gesta va ser transmesa al món al programa allò de El filo de lo imposible.
Hombre, El filo de lo imposible. Doncs mira, El filo de lo imposible ens ha quedat ja la...
Última.
La dotzena.
Bueno, i la Marta, no?
La Marta serà la tretzena.
Vinga. La Kathy Ledecky, la portentosa nedadora nord-americana, va meravellar el món als Mundials de Natació de l'any 2015 quan va arrasar amb tot just 18 anyets en 5 proves d'estil lliure. La de 200, la de 400, la de 800...
Noi.
La de 1.500 i la de 4x200. I jo crec que és que ja no hi havia més proves perquè arrasés. Amb dos rècords del món, inclosos sent la primera dona en assolir la victòria a totes les proves de resistència en un mateix campionat. És l'actual posseïdora dels rècords de 400, de 800 i de 1.500. I a Rio de Janeiro es va penjar 5 medalles amb 4 ors inclosos. O sigui que deu portar el coll i deu anar cap avall de tant or que porta.
Què, vas guanyar algun or?
Què va? Vaig guanyar res. Bé, sí que és veritat que vaig jugar força coses, però res, no vaig jugar res.
Però quantes competicions has participat, tu, Marta?
Moltes, això
moltes,
sí.
Moltes, eh?
Sí, campionats d'Europa, Champions Trophy, Mundials...
Champions Trophy?
I jocs. Sí, també. El que passa que, clar, jo competia a hockey herba, que és un esport molt i molt minoritari, i clar, això no té cap tipus de ressò.
Però has anat a uns Jocs Olímpics, has anat, eh?
Sí. No, no guanyar res, eh? Bueno, vam quedar setenes.
Home.
I he de dir que no vaig jugar gaire bé.
No? No, bueno, perquè tu ets molt competitiva.
No, és veritat.
Que ja no ho diré més, allò de la Marta Hart, que pobra, que és competitiva, però és exigent.
Home, sí que m'agrada guanyar.
Sí, però tu creus que vas jugar malament?
Sí, no estava en el meu millor moment. És que sí que és veritat que em va passar el que passa a molts esportistes, que sap greu, que és que em vaig lesionar, em vaig trencar els lligaments creuats quan era jove, quan estava en forma i quan jugava bé. A un Mundial Sub-21, el primer partit a Xile, em vaig trencar els creuats, i ja després de la recuperació vaig seguir jugant Mundials, però ja mai al nivell que havia tingut, i bueno, cap a la baixa.
I escolta, quina edat vas començar a competir?
Amb la selecció, amb 17. Del 2004 al 2008, ja quan vam marxar de la Xina, de Pequín, ja vaig dir fins aquí.
Fins aquí. Va ser fàcil prendre aquesta decisió?
Ui, ho tenia molt clar. Tenia molt clar que jo volia estudiar, volia aprendre idiomes, viatjar... I sí, vaig arribar a casa, vaig fer les maletes i ja vaig començar a voltar.
I li vas fer alguna pregunta o no a la nostra olímpica?
Bueno, n'hi faria tantes que no sé si donaria temps.
Ui, perquè té mil històries, eh? Passa que no sé si es poden explicar.
No, millor que no. Algunes ja les sabeu aquí, eh?
Sí.
Home, és que, clar, voltant tant i viatjant tant, anant a tants llocs, entre altres a Azerbaijan, a Bakú, clar, passen moltes.
Vinga.
I allò de Xina, va estar bé, els Jocs Olímpics? Estaven ben organitzats? Estaven tots... Hi havia seguretat?
Sí. Molt, i són molt estrictes. Jo recordo un dia que van venir els meus pares, van intentar entrar a la pila olímpica i després ja no, bueno, vam tenir problemes i ja no van poder tornar a entrar i els taxistes, jo recordo que allà a Pequín no en sabien dur a la pila olímpica els atletes, que dius, hòstia, no, però si és el més senzill. L'idioma era un problema, però sí, tot estava molt controlat, molt regulat. Això sí, moltíssima calor per competir era complicat, perquè sí, suaves...
Perquè hi ha els Jocs Olímpics d'hivern, però normalment, clar, els Jocs Olímpics es juguen a l'estiu.
Sí, no. Olímpics i Paralímpics a l'estiu.
Clar.
A l'hivern ja és una altra història.
I creus que és el moment o és la destinació als Jocs Olímpics on vas passar, diguéssim, no? Més calor...
Ui, tant.
Als estats, sí, per jugar.
Ui, tant. Moltíssima humitat i aquella mena de boira, els que heu anat a Pequín ho sabreu, que allò és pràcticament irrespirable, però era, ho he de dir, una experiència fantàstica, desfilant al costat de Rafa Nadal.
Home!
Sí, menjant amb ella a la Vila Olímpica, o sigui, un plaer, i tant.
Què em dius, tu? No sé, no t'ho esperaves, això, Jordi?
No, la veritat és que m'he quedat petitioso.
No m'has posat a la llista.
Oh, ja ho veig, hem de fer un programa només per tu.
Fem una cosa, fem una petita aturada. Escoltem a la Sandra i a la tornada Jaume Borja. Jordi, queda també, eh? Ara tornem.